Al matí arribem a tu. Amb Raquel García. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good, now you're out of my life. Don't wanna talk about us, try to leave it behind. One drink and you're out of my mind. And I don't wanna talk, so don't call me up. Al matí, cada dia de 11:45 fins a 2:15. Un altre món és possible.
I avui a la secció Un altre món és possible amb la plataforma Vàlua volem descobrir experiències de vida al tercer sector, experiències d'aquelles que marquen, que inspiren, que ajuden també doncs, a canviar i transformar la nostra societat i, evidentment, a fer un altre món més just i més solidari. I per això doncs, avui el que fem és conversar i donar la benvinguda al Jairo Jiménez, que és coordinador del Secretariat Gitano. Bon dia, Jairo.
Bon dia, Raquel.
I molt benvingut a l'últim programa d'aquesta temporada amb la plataforma Vàlua. També ens acompanya avui l'Alejandro Hernández, ell és voluntari a la Casa d'Acollida de Cerma. Bon dia, Alejandro.
Bon dia, Raquel.
I molt benvingut també doncs, al matí. Comencem parlant de les vostres experiències. Avui es tracta de compartir la vostra experiència vital. Jairo, explica'ns, perquè clar, tu ara ets coordinador del secretariat, però en realitat, com comença la teva història amb aquesta entitat?
Doncs mira, Raquel, la meva història comença molt diferent. De fet, jo vaig, la meva primera relació amb la Fundació Secretariat Gitano va ser com a usuari del propi servei. Vaig arribar perquè m'havien parlat del boca a boca perquè jo estava buscant feina, jo necessitava més que res, més que feina, inclús et diria un acompanyament, no?, del meu procés vital com a jove gitano d'aquell moment i vaig tenir la sort d'apropar-me a la mateixa oficina a la que avui tinc la sort de ser coordinador.
Qui t'ho anava a dir, cas, eh? Qui t'ho anava a dir? Amb quina edat? Quants anys tenies? Perquè eres molt jove.
Tenia 17 anys quan vaig arribar per primera vegada.
Em vas picar a la porta, no? Buscant, doncs, això, formació...
I recordo perfectament aquest dia, qui em va obrir la porta, qui em va atendre i tot això, no?
I com ho recordes? Suposo que és aquell moment, no?, difícil, complicat, que vols, doncs, encarrilar la teva vida, no?, i no saps molt bé cap a on anar. Quina era la sensació? Et trobaves perdut? No sé si havies acabat o no els estudis. Quina era la teva situació?
Doncs mira, Raquel, ara mateix sí que penso en tot això i penso que de vegades pensem en aquesta etapa com a una etapa de desorientació, però trobo que també és una etapa molt bonica, no?, en la que ens puguem trobar cadascú amb nosaltres mateixos, de dir... Què vull? No ho tinc tan clar, perquè sembla que quan no tens una cosa clara a la primera, sembla que estàs fallant en alguna cosa o alguna cosa no estàs fent bé, no? I tot el contrari, la recordo amb molta alegria, de fet.
I, de fet, explica'ns això, no? Com et van ajudar, com et van acompanyar i com ha canviat la teva realitat, no? Perquè ara fins i tot em sembla que estàs estudiant un màster o una carrera universitària.
Així és, Raquel. Doncs mira, vaig arribar dient que m'havia tret un grau mig, que estava intentant trobar feina i que no sabia ben bé per on començar. I em van ajudar en primer lloc en fer entrevistes de treball. I vaig trobar la meva feina, vaig començar a treballar i, de fet, això després em va servir per tomar les meves pròpies decisions i treballar per compte pròpia, no?, que era el que a mi m'agradava sempre. Vaig crear la meva empresa, vaig fer les meves coses i després, al temps, em van trucar de la fundació en plan, ei, Jairo, que quant de temps que no sapiguem de tu, no? Com estàs? Com van les coses? Vaig bé. I jo, per aquella etapa, jo vivia fora de Catalunya i tenia moltes ganes de tornar una altra vegada aquí a casa meva, no? amb la meva família, amb els meus amics, i em van oferir una feina a la Fundació Secretariat Gitano, però aquesta ocasió per treballar amb ells. I això va ser el 2015, i als 4 anys d'estar treballant amb ells em van oferir ser el coordinador de la pròpia oficina. I això després ho vaig compaginar perquè també vaig deixar els estudis al grau mig i vaig reprendre. Em costa una mica més ara perquè estic casat, tinc una nena de 6 anys, però sóc universitari a dies d'ara i estic estudiant una carrera universitària d'administració i direcció d'empreses.
O sigui que en el teu cas podríem dir, Jairo, que doncs, la teva experiència és que entrar, no, en una d'aquestes entitats del tercer sector va ser com una guspira que et va inspirar i et va canviar la vida.
Sense cap dubte, Raquel. Així és. En primer lloc em van ajudar a conèixer a mi mateix una mica més, identificar les meves fortaleses, en quins aspectes hauria de treballar més i posar èmfasi i desenvolupar. I la veritat és que des d'aquí mando una abraçada a la meva companya Núria, perquè va ser la primera persona que em va atendre. I recordo com van veure que a mi m'agradava molt xerrar i tot això, van ajudar a potenciar aquesta habilitat i fer alguna presentació d'algun acte, alguna coseta així més d'això, i això em va encaminar moltíssim, em va ajudar molt, molt, moltíssim.
Doncs abans de parlar amb l'Alejandro, t'hem demanat que triessis una cançó. Digue'ns quina és i per què l'has triada, per què és important en la teva experiència vital.
La cançó és Vamos lentos porque vamos lejos, de Diego Guerrero. I perquè penso que té molt a veure amb l'actitud i amb la personalitat de la comunitat gitana a dies d'ara, de la joventut de la comunitat gitana. I penso que és una cançó que té ganes de cridar, té ganes de fer soroll, té ganes d'entrar als llocs i dir, ja estem aquí, no? I per això m'agradaria compartir-la amb vosaltres.
Doncs pels nostres oients.
De niño siempre soñé con volar, llegar muy alto en mi cohete espacial. Ni siquiera imaginaba que había quien me aguardaba y por dinero pondría todo su afán en que yo pudiera despegar, que los malos a veces no son los que parecen, entre todos me quisieron marear para ocultar que esto está premeditado y que no tienen controlado.
Doncs ara el que fem és també saludar l'Alejandro per conèixer la seva experiència vital. De fet, ara que escoltàvem, no, aquesta cançó parlant de la infantesa, a la teva història que vols compartir avui comença això, sent molt jove.
Sí, comença a l'edat dels 9 anys, que és quan jo vinc per primera vegada a la ONG CERMA. I bueno, jo la meva relació amb el meu pare no existia, ja que ell tenia problemes d'alcohol i va ingressar a la ONG. I bueno, al cap d'uns anys, que ja estava millor, pues vaig decidir anar a visitar-ho. I bueno, vam començar anar als estius a visitar-ho i bueno, per raons de la vida, la meva mare, que té esquizofrènia, va empitjorar i bueno, es va donar la casualitat de viure amb el meu pare a l'edat d'11 anys o 12.
O sigui, que clar, de no tenir relació amb el teu pare, no? entres a viure doncs, en aquesta associació, no? A CERMA, però explica'ns per què, també. Què és el que va fer com doncs, a fer aquest canvi vital, que després també ha marcat la teva experiència?
Sí, sí. Bueno, jo cada vegada, com he explicat al meu pare, tenia problemes d'alcoholèmia i ja estava molt malament. I veure el canvi al meu pare, d'un canvi tan gran, de no veure alcohol, una persona que creia en Déu, veure les persones que n'hi havia a la ONG, el canvi que estaven fent de vida, també em donava raons de voler estar a la casa i de ser part d'aquella casa i d'intentar ajudar a tothom.
Això té molt de mèrit, eh? Tu eres molt jovenet, me'n recordo que preparant aquesta entrevista m'explicaves, no?, que els germans també doncs, eres adolescent, no?, començaves a fer petits actes que no doncs, acabaven de veure clar, no?, i llavors sí. Decideixen també doncs, que facis aquest canvi.
Exacte. Al veure com la meva mare empitjorava, els meus germans van dir que el millor era que jo vingui amb el meu pare i ells aniríem amb la meva àvia i la meva germana amb la parella. Bueno, i ara, ahí va començar tot.
I aquí va començar tot. Ara ens explicaràs també la teva tasca com a voluntari, però em semblava també molt interessant escoltar el teu pare.
Hola, bueno, me llamo José, soy el padre de Alejandro. Veréis, mi relación con la ONG es gracias a ellos que pude salir de donde estaba, del alcoholismo, y gracias a ellos pude conocer al Señor, que es todo en mi vida. Gracias a Él, pues, he ido creciendo día a día, he ido quitándome de mi problema y gracias también al Señor pues pude estar otra vez con mi hijo, que hacía tiempo que no lo veía desde que me fui de casa. Lo tengo aquí conmigo desde los 9 años y gracias a Él vamos saliendo el día a día, un amor que yo no había sentido antes por mis hijos, lo estoy sintiendo ahora. Porque es un chico muy agradable, es un chico que se deja querer, ¿eh? Y me ayuda porque me ayuda bastante en mis fallos, en mis errores, él me ayuda. Y gracias a él y al Señor, pues voy saliendo adelante.
Doncs la veritat és que emociona, eh, Alejandro, escoltar la vostra experiència, la vostra vivència, veure doncs, que afortunadament heu recuperat aquests lligams, no?, que heu enfortit la vostra relació i que demostreu que també doncs, això, no?, doncs, es pot aprendre dels errors i canviar l'experiència, no?
Clar que sí. I aquí a la ONG es veu tots els dies que venen persones trencades i el que intentem és ajudar-les a recuperar una vida i millorar la vida que portaven, ja que venen per molts problemes, uh-huh, per diferents motius, però nosaltres el que intentem és no mirar els problemes que tenen i amb amor intentar que millorin les seves vides.
Jo tinc, moltes vegades penso que no hem de jutjar les persones pels seus errors, perquè tots ens equivoquem, no? Hem de fer una pausa perquè ens hem de posar al dia de l'actualitat. Comencem a escoltar la teva cançó i després ens expliques per què l'has triada.
Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo.
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
Gracias.
Tu reino vivo.
secció Un altre món és possible, descobrint, evidentment, diferents experiències vitals. Alejandro, explica'ns per què has triat aquesta cançó.
Aquesta cançó va ser de les primeres que vaig escoltar quan vaig arribar aquí a la ONG, i diu una frase que diu: por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Y en medio de mis preguntas, tu amor me conquistó. Y moltes persones venen aquí sense ganes de viure o perquè volen canviar la seva vida. I nosaltres, com jo soc creient i la ONG que són persones que creiem en Déu, Déu ha transformat moltes vides. Jo he vist al llarg de l'estància que porto aquí moltes vides canviades i un canvi molt gran, i per això he posat aquesta cançó, per la meva experiència aquí també, més que res per això.
Doncs ens agrada també, com explicaves, no? Això, doncs, que sempre hem de tenir un propòsit. Ara us ho pregunto a tots dos, no? Un objectiu, un camí a la vida, no? A l'amor, a la família, a les persones, a Déu, no? A una feina, doncs a intentar millorar per, evidentment, transformar la realitat i, evidentment, transformar doncs, la nostra societat.
Sí, és. Sí, sí.
Jairo, tu què en penses, per exemple?
Doncs que, mira, que hem d'intentar ser la millor versió de cadascú de nosaltres, no? Amb nosaltres mateixos i amb les persones que ens envolten. Uh-huh. I trobar el nostre lloc a la vida i sentir-nos útils amb nosaltres i amb els altres.
I entendre, no?, que tot és un procés i que, evidentment, hi ha molta diversitat, moltes realitats diferents, no?, a la nostra ciutat, que a vegades ens mirem tots massa al melic i no tothom ho té tan fàcil. Alejandro?
Sí, sí. Mirem només per nosaltres i no mirem a vegades els problemes dels altres i que podem arribar a ajudar aquestes persones, nosaltres. Però anem pensant només en nosaltres i no arribem a aquestes persones. Uh-huh.
Per això és important també, us ho pregunto a tots dos, a vegades dedicar un temps a l'altre, no? Ajudar el nostre veí o a intentar doncs, a transformar la nostra societat, per exemple, com feu vosaltres des de les entitats del tercer sector, Jairo.
Sí, Raquel, de fet... moltes vegades pensem que una manera d'ajudar és que haig de preguntar-li què necessita i donar-li allò que necessita. I moltes vegades podem ajudar simplement donant una bona educació als nostres fills, generant una mica de sentit de ciutadania i que les diferències no resten, sinó que sumen. Això és la millor manera que podíem i més fàcil d'ajudar als altres.
Doncs això és fonamental, el que expliques. Si tothom, doncs això, dediqués una mica del seu temps doncs, a educar, no?, els seus fills, fins i tot a potenciar aquesta empatia tan necessària, no?, entendre les diferències, aconseguiríem que un altre món fos possible, no?, que és el que intentem nosaltres els dimecres en aquesta secció. Alejandro, per acabar, vols afegir alguna cosa?
No, ja està.
Tu recomanaries, ja recomanaries a la gent que s'involucrés en una entitat?
Sí, clar. Sí, sí. Sempre podem donar més de nosaltres i ajudar els altres. Li dediquem tant temps a, per exemple, al mòbil i a coses així que no aporten res a vegades, que per què no donar temps a coses importants com això?
Doncs, Jairo, vols afegir alguna altra cosa?
Convidar la gent al coneixement dels altres i després de les relacions bidireccionals dels altres i del que no es coneix.
Doncs aquest bascanvi, tan important per enriquir-nos com a societat. Així, doncs amb aquests missatges contundents posem punt i final a aquesta secció, Un altre món és possible, amb la plataforma Vàlua. Tanquem una temporada en què crec que hem conegut moltes experiències vitals transformadores, inspiradores com les vostres, i també, evidentment, molts projectes, moltes iniciatives des del tercer sector que ajuden, doncs, això, a canviar el nostre dia a dia, a fer d'aquesta societat una mica més solidària, més justa i més igualitària. Moltíssimes gràcies, una abraçada des de la distància i bon estiu.
Gràcies, Raquel. Adéu.
Gràcies.
Al matí, treballem per arribar a tu.